Arribats a aquesta hora del matí i amb aquesta lleu sintonia de fons, lleugera, tranquil·la, és aquesta hora que és entre intempestiva i plàcida, intempestiva per tots aquells que, en fi, tot just estan arribant a casa després d'una llarga nit laboral o, en el seu defecte, d'oci, de tot tipus, entre intempestiva per ells i plàcida pels que tot just estan obrint un ull i plantejant-se com afrontaran el dia, perquè el dia encara està per construir, és just en, en aquesta intersecció entre la placidesa i la intempestivitat que ens agrada desplaçar-nos a un raconet que per nosaltres té un interès molt notable, un carreró empedrat dels pocs que queden al nostre país, al final del qual, que a més no l'hem volgut ubicar mai en un mapa, no sabem exactament, no sabeu vosaltres, nosaltres sí, en quina ciutat es troba, al final d'aquest carreró, deia, hi ha un edifici sense pretensions artístiques o arquitectòniques notables, però que a l'interior amaga múltiples meravelles. És un autèntic catedral de tot allò que és bonic i de tot allò que és màgic. I a l'interior, bé, preparant-se per obrir la porta, de fet, hi ha l'Albert Beorlegui. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi. Com estàs?
Un home, que màgicament ha recuperat la veu amb tota la seva esplendor.
Correcte, sí.
Ha anat molt bé, això, eh? Veig, has anat ràpid.
Sí. A veure, no estic encara al 100%, estic al 95, diria, eh?
95-96,
eh? Però pensa que va ser dolorós, eh? Extremadament dolorós la setmana passada venir aquí a fer la secció i, a veure, a més, clar, és que van sortir rumors infundats, la gent m'escrivia dient, escolta, vas anar al concert de Beyoncé de veritat? Perquè, òbviament, no havien acabat d'entendre el sentit irònic de tot plegat i vaig a quedar a desmentir, fer un comunicat de premsa, vull dir que, bé, és el que té, no? Vull dir que un té una fama i llavors quan hi ha un fet que representa que la contradiu, doncs has de donar explicacions per tot arreu. Però no, sortosament has recuperat la veu, cosa que, evidentment, a mi m'alegra moltíssim, especialment per als nostres oients, perquè és una veritable tortura escoltar algú afònic que intenta desesperadament, de manera agònica, a transmetre certa informació.
He de dir que, de les circumstàncies en què et pots trobar una afonia considerable, no era de les més desagradables, el de la setmana passada,
no,
però vaja,
sí,
ho vas aguantar molt bé i molt, molt digne, tot plegat. Però que en d'altres ocasions fa patir bastant més, la veritat. Bé, doncs alegres i jolius que el Beorlegui hagi recuperat la seva veu pràcticament en la seva totalitat. És hora de llegir cartes de les que ens continuen enviant els oients. Ara ja que queda tan poquet, queda un mes mal comptat perquè s'acabi la temporada i que ja hi ha gent que amb aquesta arribada d'una calor considerable ja està marxant de vacances o com a mínim està a punt de fer-ho.
Sí, però encara tenim cartes corresponents a mes de març. De fet, avui les dues cartes que llegim estan datades del dia 29 de març i la primera d'elles és una carta d'una oient que ja ens ha citat en diverses ocasions, que és l'Alba Torregrossa, la seva família, que sempre ho comentem, viu al carrer 26 de gener de 1641, que en el seu moment vam explicar que devia ser alguna mena de data rellevant al tema del Corpus de Sang o la Guerra dels Segadors i tot això, i per això ens crida l'atenció. I això sí, al darrere del sobre hi ha una floreta dibuixada amb un cor i que posa primavera. I de dins extraiem un full manuscrit que posa següent, Barcelona, 19 de març del 2023. Bon dia, estimats Xavier i Albert. Aquí estic, un diumenge més, escoltant-vos. Que bonic ha sigut agafar el Beorlegui Express i anar fins a Anglaterra a escoltar els repicars de campanes. Encara que us hagi eixordit una mica, llavors el que he fet ha estat buscar la notícia i he acabat navegant per un munt de noms de campanes i de paisatges anglosaxons. Mentre espero que la meva última carta sigui llegida, tot i que no sé si us arribarà, ja que la Sílvia, la nostra patufeta, la va posar a la bústia i crec que no va arribar bé, us escric una altra missiva.
Carai.
Sí, efectivament, perquè si no ha arribat cap altra carta, vol dir que la Sílvia poder no va entrar ben bé al sobre a la bústia on pertocava. Diu, al final no ens vam disfressar de família Barrufet, tal i com us vam dir, així que no hi ha foto promesa, però sí que vam anar a Agüero, a poble d'Osca, on encara se celebra un carnaval d'allò més peculiar. Celebren la Fiesta de las Mascaretas. És un dels llocs on encara es manté una festa tradicional des de fa molts segles i encara la denominen en aragonès. Estava plena de jocs místics, històries fantàstiques, fieros i moltes mascaretes. És espectacular. Us recomano mirar per YouTube un vídeo de les festes perquè us ho pugueu imaginar. Aquí de tornada a casa van passant les setmanes i no veig el dia per tornar a escapar-me a gaudir de la tranquil·litat del camp, on els nens corren i són lliures. Voldria demanar un favor al Xavier, i és que, si us plau, mai permetis que una cosa tan bonica com el basar s'acabi i que, igual que els execrables, puguem tenir tots els basars a l'APP i així no haguem d'anar a buscar-ho a la web. I a tu, Albert, ens agradaria que ens recomanessis algunes sèries no americanes i antigues per passar els diumenges tarda amb un bon te i disfrutant família. Ens encanten les clàssics i tot el que sigui abans dels anys 70. Això sí, la sèrie o pel·li, s'ho val, farem excepcions i viatgem al present per disfrutar-ho. Una forta abraçada i fins molt aviat, l'Alba. Postdata, com és de gran ha de ser la carpeta on guardeu totes les cartes i postals? Doncs aquí l'Alba Torregrossa. Amb el respecte a la recomanació de sèries de televisió, jo la veritat és que no em veig amb cor, perquè és que
ara no
és una
veus,
cosa,
no?
Una feina tan ingent. De sèries em veig poquíssimes, perquè pensa que a casa amb canalla, pensa que hi ha tot un seguit d'interrupcions, la primera de les quals acostuma a tenir lloc abans que s'acabin els títols de crèdit.
O
sigui, imagina't, jo veig les pel·lícules com si fos una sèrie. Saps allò de 10 temporades d'una d'allòs? I em passo dies i dies veient. Doncs exactament igual a l'hora de veure una pel·lícula. O sigui, que imagina't... Ara t'escolto, Xavi.
El cinèfil impenitent més gran que he conegut mai... I ara, convertit en un pare de família que l'interrompen abans dels títols de crèdit.
Sí, molt gros, sí. Són les petites concessions d'una feliç vida matrimonial, però, noi, és que és el que toca, tu. I respecte a l'interrogatori de veure on estan les cartes dels... on guardem les cartes i postals, doncs mira, ara acabo, mira, aquesta setmana acabaré d'omplir la tercera capsa de sabates. Ho tinc amb tres capses de sabates planíssimes a vessar, degudament etiquetades i ordenades, vull dir que en qualsevol moment, quina carta es va escriure el novembre del 2019? Patapam, te la puc trobar un moment, i estan ordenades, etiquetades, vull dir, totes ben classificades, vull dir que sàpiga la nostra oient, l'Alba Torregrossa, que aquesta setmana, la seva carta tancarà la capsa número 3 de les més de 350-380 cartes que hem rebut en els últims anys. O sigui que, déu-n'hi-do. I la... Mira, anem per allà per la segona carta. Sí. Ens l'envia la Cristina Pedrós, des de Badalona. És una carta manuscrita, amb un sobre d'un color crema molt maco, i podem llegir. Traiem un full de color groc i de dintre extraiem dues cartes més, però estan trencades. Estan trencades, estripades. I a veure què ens diu aquí. Badalona 25... Atenció, diu Badalona 25 de juny, però estem a 20... la carta està enviada el 29 de març.
I què vol dir 25 de juny?
Ah, Barcelona any? 25 de juny de 2023. És a dir, és una carta feta...
Cap al futur.
Hola, bueno, a veure, mira, no, sí, doncs sí. A veure, hola, nois, què tal?
Però si no ha arribat encara el 25 de juny.
Espera't. Si quan llegiu aquesta carta és el 25 de juny, hauré aconseguit el que volia.
Ah.
Fer quadrar les dates de lectura amb les de l'escriptura. Els oients deuen al·lucinar ara. Potser cal explicar-ho bé. Realment avui és 27 de març, i com que aneu uns 3 mesos endarrerits en la lectura de les cartes, volia que llegíssiu coses properes a la data en què llegiu. Parla de l'estiu, de la revetlla, del final de curs i de les vacances de 3 mesos dels escolars. Em auguro un estiu plujós i fred, tant de bo. Hauran passat unes municipals convulses i encara no se sabrà qui governarà i qui semblarà qui governa. Vosaltres estareu a punt de llegir el basar número 311 i el Berlec Express us portarà a prop perquè no va massa fi. Li cal aposta a punt de final de temporada. Si resulta que llegiu la meva carta el 18 de juny, que és avui?
Oh!
El 18 de juny us hauré escrit des d'un futur hipotètic. Quina absurditat de carta, no? No em va, n'he escrit 8 abans d'enviar-vos aquesta. La resta era molt pitjors i dedueixo que algunes d'aquestes cartes són les que ens ha adjuntat estripades en aquest mateix sobre. Bon estiu a tots i totes i espero Albert i Xavi retrobar-vos el mes de setembre. Petons i abraçades. Doncs mira, la Cristina Pedrós, que ens ha escrit la carta, segurament una de les més originals que hem rebut al Basar de les Sorpreses en el més de 5 anys d'història.
Fixa't que ha calculat i no gens desencaminada el moment en enviar la carta amb el moment d'escriure'l, calculant que més o menys si hi ha un decalatge de 3 mesos arribaria a la data que és ara. O sigui, em sembla al·lucinant.
En una setmana només l'ha quadrat gairebé al 100%,
Gravíssim, O sigui, em sembla extraordinari.
Tenim uns oients...
No, la Cristina ha estat impecable. Per cert, una cosa que volia dir d'aquesta setmana, ara que m'has citat i la Cristina, que ens ha agradat molt aquest missatge des de Badalona, com l'Alba també, que ens escrivia l'altra carta, citant Badalona. M'ha passat una cosa aquesta setmana que volia compartir amb un veí de Badalona, tu saps que visc a Badalona, i són aquelles històries, diguem-ne, anònimes... hi ha un senyor que, de camí de l'escola dels meus fills, me l'he trobat durant els últims anys, que anant cap a l'escola, cada matí en una imatge que sempre m'ha despertat una tendresa infinita, que és la d'una persona que cada dia de la setmana, a la mateixa hora, surt al carrer i escombra un tros de carrer, que és el seu tros i una mica més enllà. Sí? Uh-huh. Aquesta imatge la visualitzes, perquè això és una cosa que ja no passa tant. Oi que
gens,
no?
No passa gens.
No passa gens, és d'una generació concreta. Els que deien que la teva casa i el teu carrer, d'alguna manera, són un de sol. I si tu cuides el teu tros del carrer, estàs, d'alguna manera, cuidant la casa dels altres. No? Hi ha un sentit de col·lectivitat molt important.
Sí. Perdona, és imposat, eh? Si no tinc mal entès, aquesta idea, aquesta tradició de netejar la teva part i part de l'altra, ve imposat per el decret de nova planta de principis del segle XVIII, de quan Felip V, diguem-ne, va trencar totes les regles que hi havia aquí i va imposar als veïns que es netegessin la seva pròpia casa. Mm-hmm. Però, perdona,
No, em sembla molt bo. És un senyor que l'he estat veient els últims anys i cada matí ens saludàvem sense conèixer-nos massa, no? De vista, no? La salutació clàssica. Em vaig adonar al cap de molts mesos que un dia, que sempre em somreia, i un dia em va dir pel nom, i vaig intuir que efectivament era un oient de la ràdio, que no m'havia dit mai res, no? La sorpresa ha estat aquesta setmana, que anant a portar les criatures a l'escola, m'he trobat un jove fent el mateix paper a la mateixa casa, que és a dir, netejant, i m'ha aturat. M'ha dit pel nom, diu, tu ets el Xavi, no? El meu pare t'escoltava molt. I és quan se m'ha encongit el cor de cop, perquè, clar, llavors m'ha dit que havia mort, no? De forma fulminant. I l'agraïment que ens feia per la companyia. I això em va semblar preciós, em va saber molt de greu, perquè no en sé ni el nom, Albert. És aquelles coses que, a persones que tens una familiaritat extraordinària, que no en saps el nom, que formen part del paisatge i que d'alguna manera uneixen el teixit d'una societat i d'un tros de carrer, perquè precisament per la mateixa cosa cíclica de fer cada dia el mateix i pensant en la col·lectivitat, són el tipus de gent que fan un barri i que fan un veïnatge, no?
I un país,
efectivament, i per extensió un país, no? I no sé, m'he recordat de tota aquesta gent que fa aquest tipus de feines cada dia de forma cíclica, i que des de l'anonimat ho fan així, i que fins i tot, bueno, des de l'anonimat aquest de no saber-nos els noms, que és una cosa tristíssima, em sap molt de greu no saber-lo.
I tant.
Però m'ha tombat el cor aquesta setmana. I ja sé que és una tonteria, una cosa petita, i per molta gent no li significarà res, però per mi ha significat bastant aquesta setmana, no? I des d'aquí, evidentment, una abraçada a tota la família d'aquest senyor que escombra el carrer, ha estat escombrant el carrer els últims anys, i a tota la gent que ho fa habitualment, i a tots aquells oients que sense fer-nos-ho saber, ens agraeixen d'alguna manera la companyia, perquè bàsicament el que l'hem d'agrair som nosaltres, que siguin a l'altra banda de la ràdio un dia i un altre.
Home, la setmana que ve, quan portis els nanos a l'escola, segurament que ja tindreu una petita conversa i llavors ja sí sabràs el seu nom.
Fixa't, Hem hagut d'esperar fins a aquest moment per saber-nos el nom, no? És una cosa... És molt dels temps actuals, també, per altra banda.
Sí.
La tristor aquesta de l'anonimat del carrer, quan en realitat les relacions s'haurien de construir una miqueta més intensament. Sí. Però, en tot cas, des d'aquí un sentit homenatge per tota la seva família. Bé, anem amb els... Recordeu que hem d'enviar les cartes, el lloc és sempre el mateix, l'adreça és sempre la mateixa, el Bazar de les Sorpreses, el número 477 de l'Avinguda Diagonal, planta 15, codi postal 08036 de Barcelona, i, com és habitual, Albert les llegirà totes una per una per estricte ordre d'arribada i les respondrà també una per una. Bé, Beorlegui, anem a mirar el Beorlegui Express. Hi ha bandera o no?
Sí.
Hòstia, però, Beorlegui, noi, només treus la mateixa bandera tot el dia. Mira, sempre acabem el mateix puesto. És la Union Jack. Què anem, a Anglaterra o anem al Regne Unit o què anem?
Sí, anem a Anglaterra, però no anem a Londres. Anem a Londres, eh? Avui, a més, ens fixarem en un fenomen astronòmic que tindrà lloc la setmana que ve, que coneixem com el solstici d'estiu, i que té lloc a l'hemisferi nord del planeta, recordem, cada 21 de juny. És el dia en què hi ha més hores de sol i amb el que tradicionalment comença, doncs, l'estació de l'estiu, que aquest any, recordem, serà a les 16 hores i 58 minuts del proper dimecres i que s'allarga 93 dies i 16 hores fins al 23 de setembre, quan comença la tardor. Jo avui et proposo anar a viure aquest solstici des d'un dels llocs més suggerents i abocadors de tota Anglaterra, que és Stonehenge, a prop d'Amesbury, al sud del país. Agafa un abric perquè m'han dit que fa una mica de fred, tot i que no sé exactament a veure en quina temperatura estem.
A veure.
I és un lloc fantàstic, ja veuràs com...
Jo no hi he anat mai, eh? Moltes ganes, m'agradaria.
Jo tampoc, però m'agradaria molt anar-hi també, eh? Va, doncs estàs a punt?
Sí.
Som-hi. Doncs apa, som-hi.
Per cert, que m'ha agradat molt com ho has dit, perquè jo sempre havia dit Stonehenge I tu has dit sí. Stonehenge o alguna cosa així?
Sí, perquè aquesta és la pronúncia que és la correcta, eh? Sí, sí, espera't, sí. Aita.
O sí que fa fresqueta, sí. Sí que fa fresqueta. Sort que m'has dit que em tapés una miqueta, de veritat, eh?
Home, estem a quarts de... Mira, és una hora menys. Ara són més o menys 6:45 de la... sí. del matí, eh?
Sí, 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 sí.
I hem arribat a... Bueno, ja veus, aquí tenim un dels monuments megalítics, és a dir, fet amb pedres més importants i coneguts de data bronze. Està format per 4 cercles concèntrics. Sí, home, el més gran... A veure, aquests 4 cercles, el més gran té 30 metres de diàmetre, eh? Mm. I cada pedra pesa 25 tones. I les que estan col·locades a la part superior, és a dir, les que tanquen el dolmen, són 7 tones de pedra. Es calcula que el monument té uns 5.000 anys d'antiguitat, i encara que no sap ben bé del cert qui us tenia, doncs es pensa que podia ser utilitzat com a observatori astronòmic, que servia per predir les estacions, ja que en el solstici d'estiu el sol sortirà just travessant l'eix d'aquesta construcció. Veus?
Sí.
Entre aquestes dues pedres,
entre aquelles
just
dos.
Sortirà d'aquí.
Val.
Això mateix.
Bueno, són d'aquestes coses fascinants, no?, dels,
sí.
dels antics. Que
correcte.
Poder trobar l'explicació de com tenien la saviesa per construir, per fer una construcció així i que tingués mm-hmm. aquesta utilitat, no? I que en un moment determinat de l'any, cada any, de forma cíclica, allò que anomenàvem abans els cicles, passi exactament el mateix, de forma reiterada, no? Una mena de cercle mm-hmm. inacabable.
Sí, sí. I, a més, a veure, recorda que el proper dimecres això es convertirà en un lloc de peregrinació.
Ah, sí, sí, ve gent, oi que sí?
Milers de persones, seguidors de filosofies New Age, del druidisme, Harry Potter, el Senyor dels Anells,
aquí també,
tothom, totes les disfresses, sí, amb un punt de banalitat i de vulgarització que poder no convindria.
Barreja bastant que... estranya, sí, efectivament.
Ah, això mateix, eh? Aquest punt de partida de l'estació, que per la immensa majoria de nosaltres, doncs, marca l'inici d'una temporada on hi haurà les vacances, però també a platja, muntanya, piscines, dies molt llargs, vestits molt curts, gelats, terrasses, rebelles, hotels i moltes altres coses, ens convida a dedicar un nou besar de les sorpreses al que fa número 310 que consagrarem a la lletra E, la E d'estiu.
Les vacances, que jo crec que no poden desagradar a ningú, no?
Sí,
crec que tu alguna vegada havies dit que l'estiu no és dels teus, de les teves estacions predilectes, diguem-ne.
O no, sí? Jo prefereixo més la primavera, la tarda o l'hivern, també m'agrada molt, però mira, ara com que amb el tema del canvi climàtic tot s'ha acabat barrejant,
sí, sí.
I estem en un moment de la nostra vida en què ho hem de gaudir tot, perquè, escolta, són 4 dies mal comptats, escolta, m'agraden totes les estacions i tots els dies de la setmana, tu.
Mira, ara m'has fet pensant en aquelles boles de plastilina que en tens 4 o 5 de colors i ara ja les hem barrejat totes. O sigui, la temperatura
sí?
de l'any és aquella bola que queda de color marró al final, no? Les criatures que comencen a barrejar-lo una a l'altra. No les barregis, home, no les barregis.
Reto, ara tot barrejada.
Aquella bola marró, ja t'ho farà.
És curiós perquè en les 7 temporades que portem fent basars no havíem fet l'estiu.
No,
sí, la primavera i l'hivern, però no aquesta estació que, recordem, a la més severa sud es correspon amb la meitat del desembre, gener, febrer i part del març, i que, home, no deixa de ser doncs, la plenitud de l'any a totes les cultures, quan, en el fons, també s'equiparava el calendari amb la vida de l'home, que era l'esclat de la seva existència, després de la joventut, que és la primavera, i abans de la tardor, la maduresa, i l'hivern, que no deixa de ser la senectut. I ara perquè, sortosament, vivim al primer món, però antigament aquesta era la millor època de l'any, i no perquè hi haguessin vacances, precisament, perquè no hi havien de vacances. Celebraven, doncs, que ja no feia fred, que tot estava verd, que es recollia el que s'havia sembrat, pel que a tot arreu hi havia festivitats, començant per una d'event màgica que és la nit de Sant Joan. La lluna plena del juny s'anomenava lluna de mel, perquè es pensava que era la millor època per recollir la mel i alimentar a les parelles que es casaven en aquesta època, per tal de fomentar la fertilitat i així tenir els bebès per entendre'ns 9 mesos més tard, que és de cara a la primavera. Mm. Una denominació, això de lluna de mel, que ha arribat avui, fins avui, per entendre'ns, amb una denominació, diguem-ne, una mica diferent. L'estiu, recordem, correspon a l'hemisferi nord a la meitat dels mesos de juny, juliol, agost i part de setembre, i la seva etimologia també és ben curiosa.
Lògicament, la paraula estiu és curiosa, dius.
Doncs sí, perquè estiu ve d'aestes, que en el seu sentit original vol dir bullir, i que fa referència a la calor d'aquesta època.
Perdona, és llatí?
Sí, sí, llatí.
Llatí.
Aestes. Vol dir bullir.
Bullir.
I que fa referència, doncs, això, bullir, d'hervir, bullir,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí.
I que fa referència a la calor d'aquesta època de l'any. En italià tenim estate, que és una paraula semblant. En canvi, en castellà tenim el verano, que prové de veris, i que vol dir bon temps. La primavera vol dir, doncs, el primer bon temps, després del rigor de l'hivern.
La primavera, i la vera d'aquí ve verano. Ostres, boníssim.
Correcte, això mateix. Els noms dels mesos també són molt antics. Es creu que juny deriva de Juno, que era l'esposa de Júpiter, a l'equivalent romà de Zeus, però també de Junones, que vol dir els més joves, en contraposició al maig, que estaria consagrat als maiores, és a dir, els més grans. El nom del mes de juliol, que originàriament es deia Quintilis, és a dir, el cinquè, es deu a Juli Cèsar, perquè va néixer el dia 13 de juliol, i el d'agost, que originàriament era Sextilis, el sisè, va ser en honor a un altre emperador, que també volia un mes per ell sol, que era César August. I aquí és curiós, perquè el fet que tant juliol com agost tinguin 31 dies, que no deixa de ser una cosa, diguem-ne, com molt rara, perquè fixa't que hi ha uns mesos tenen 30 i el següent 31. Sí, 31, sí. 30, excepte febrer, eh? 31, 30, 31, 30. Llavors, com pot ser que juliol i agost tinguin 31? Doncs és per un tema de vanitat. El mes que August es va posar ell sol tenia només 29 dies. Però pensava que, home, si el mes del seu predecessor, que era Juli Cèsar, en tenia 31, ell també volia tenir-ne 31. I va fer canvis als mesos, traient i posant dies, fins que ho va quadrar a 31 dies al mes d'agost.
Sí, perdona, per tant, el nostre calendari depèn de la vanitat d'un emperador romà, bàsicament.
Correcte. És grossíssim. És fascinant, això.
És grossíssim.
I ara associem els dos mesos a les vacances, que, evidentment, és un concepte molt, molt modern.
Que és molt modern, les vacances, com a concepte.
Les vacances, el concepte de vacances, sí,
bueno,
sí.
Bueno, modern i diria imprescindible, també, segons com.
Sí, home, això per descomptat, eh? Però mira, jo diria que hi ha dues veritats evidents sobre les vacances. La primera, que el millor dia d'elles és la tarda en què les comences.
Sí, senyor.
No hi haurà,
sí, senyor.
No hi haurà cap, o sigui, cap sentiment de satisfacció, sí, com el primer dia en què comences vacances, eh? L'altra constatació, que a part d'aquesta que evidentment, l'altra constatació és que evidentment les vacances són un miratge. És gairebé un frau. És la constatació més cruel i més evident de com de ràpid passa el temps. Perquè, noi,
perquè quan
penses
ràpid.
Que estàs assaborint ja el primer dia, patapam,
sí, sí.
Ja estem amb això de què, com han provat les vacances.
Sí,
eh?
Sí, sí.
El concepte de vacances és relativament modern, arrenca a principis del segle XIX, la paraula prové de llatí vacans, és a dir, estar lliure, desocupat. La idea, tot i que és universal, té molts matisos. Els països de l'hemisferi nord, per exemple, fan les vacances fem les vacances al juliol i agost, mentre que els del sud, doncs res, que per correspondència astronòmica ho fan el gener i el febrer. Pel que fa als dies, a Suècia i Àustria són de 5 setmanes, mentre que a Singapur només fan 7 dies de vacances. El concepte de vacances pagades encara és molt més modern. A Espanya s'ha introduït per primer cop l'any 1932, no fa ni 100 anys, amb la Segona República, i només era una setmana, només es pagaven vacances una setmana.
I hem guanyat una mica, amb el pas del temps.
Home, jo diria que sí, la gent diu, no, és que estem igual. No, home, no.
Igual,
que hem guanyat,
igual,
sí.
Igual,
tot,
no.
Hem millorat per tot, eh? Que falta encara camí de recórrer? D'acord, però que hem millorat, sens dubte. Quan estem de vacances, òbviament, una de les obsessions és que no ens plogui. Però vaja, derruixats en poden haver sempre, fins i tot en un concert. Estem parlant, evidentment, d'un dels concerts més famosos d'Antonio Vivaldi, venecià, recordem, també conegut com Il Prete Rosso, el capellà roig, no per les seves idees, diguem-ne, avançades, sinó perquè era capellà i era pèl roig. Té, recordem, 770
més física,
obres.
Més evident, no?
Sí,
ideològic.
Això mateix, eh? Té 770 obres, entre les quals hi ha 400 concerts i 46 òperes, però només el recordem per una sola obra, que són les Quatre Estacions, que recordem és un grup de 4 concerts per violí i orquestra, cadascun d'ells dedicat a una estació, i que van ser publicats l'any 1725 amb altres 8 concerts i amb el títol genèric de Il cimento dell'armonia e dell'invenzione. El més rellevant de l'obra és que és un dels precedents més clars del que seria conegut amb els anys com la música programàtica, és a dir, música que intenta descriure un estat d'ànim o una situació. I en aquest cas, doncs aquí tenim el Presto, que és el tercer moviment de l'estiu, que recrea una tempesta, evidentment, d'estiuenca. L'estiu també és un període de tranquil·litat i d'hores vagaroses, i si músicament hi ha una peça que ho expressa, aquesta és Summertime.
Estiu i passant, calorós, xafogós,
Sí, 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 és aquella de la roba que se t'enganxa a la pell, de la calor que fa, Sí, sí, Summertime, a més, és una de les peces més conegudes del nord-americà George Gershwin, concebuda com una ària per la seva òpera Porgy and Bess de l'any 35, i que és una cançó de bressol, que sona en diverses ocasions al llarg de l'obra. I és curiós perquè durant uns quants anys l'obra no es representava als Estats Units, sinó només a Europa, i no va ser fins ben entrats als anys 50, amb una famosíssima versió, que és la que estem escoltant, Bella Fitzgerald i Louis Armstrong, que va començar a tenir una fama que ha arribat fins als nostres dies. Es diu que és una de les composicions més versionades de la història, i des de Billie Holiday a Miles Davis, passant per Nina Simone, John Coltrane o Janis Joplin, entre centenars d'artistes l'han interpretat. La música a l'estiu, però, té un component popular, molt popular. De fet, quan parlem de la canción del verano, pensem poder amb les bermudes i amb les camises hawaianes de George Dan i els seus ritmes, però no sempre va ser així. La que està considerada la primera canción del verano va ser una cançó que barrejava música popular i òpera.
En un pueblecito muy tranquilo, al sur de la frontera mexicana, vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía...
Orlegui, perquè realment extraordinari.
Jo et sembla que més d'algun oient acaba de circuitar escoltant això, Aquí tenim, atenció, la Juanita Banana, considerada la primera canció del verano, publicada als Estats Units l'any 1966, i que el nostre país va versionar el legendari cantant d'origen argentí Luis Aguilé, un artista de música romàntica establert a Espanya, que va ser un dels primers que va cantar rock en castellà i que en el seu moment va ser tota una celebritat.
Però això és el Rigoletto,
la cançó,
no?
Perdona, què?
És el Rigoletto, això.
Correcte, efectivament, sí. A més, el cant de la cançó és això. És lligar ritmes populars amb una famosíssima ària del Rigoletto de Giuseppe Verdi, el famosíssim Caro Nome. De canciones de verano n'hi ha hagut, evidentment, un munt, i es caracteritzen per tenir una lletra, home, més aviat senzilleta, un ball encara més senzill i una melodia d'aquelles que se t'enganxen i no hi ha manera de desempallegar-te'n. Una mica com el que va passar durant una pila d'anys amb una sèrie que arribava cada estiu a la televisió, Verano Azul.
Que la vas veure en el seu moment, entenc. O doncs, les reposicions, doncs, o no sé.
No, la vaig veure mai.
Si no l'has vista...
A veure, sé qui són els personatges i què és el de les bicicletes i els xiulets aquells de la sintonia, i que és la feia l'Antonio Mercero, recordem, però és que no em va treure mai. I això que corresponia a l'època en què la podia veure, però, noi, no...
Chanquete...
Sí, Chanquete, sí, l'Antonio Ferrandis. Recordem, va ser rodada a Nerja, a Màlaga, va tractar temes llavors concerts atrevits. Estem parlant de principis dels 80, Tractava temes com el divorci, els conflictes generacionals, l'especulació immobiliària, i des de llavors s'ha reposat una quinzena de vegades a diversos canals de televisió. Més enllà dels seus valors, més antropològics o sociològics que no pas, diguem-ne, artístics, Verano Azul tenia un punt iniciàtic, com també tres grans pel·lícules ambientades a l'estiu.
Oi. És Stand By Me, no? Cuenta Conmigo,
no? És Stand By Me, sí, Cuenta Conmigo. Oi. Una excel·lent pel·lícula. Jo aquesta sí que la vaig veure, quan a més tenia l'edat física dels protagonistes. Una pel·lícula de culte d'Orb Reiner basada en un relat curt de Stephen King i on quatre nois adolescents passen un cap de setmana fora de l'estiu que canviarà, evidentment, les seves vides. Sortia Kiefer Sutherland, Richard Dreyfuss, un malaguanyat a River Phoenix, una pel·lícula extraordinària, iniciàtica al 100%, que podeu trobar a Filmin.
Anem per la segona de les pel·lícules estiuenques. Tu diràs, Beorlegui, què és això?
Doncs mira, de l'Amèrica rural a la dolça Itàlia amb Locuras de Verano, collita del 1955, una de les grans pel·lícules de David Lean, on s'explica la història d'una americana, soltera, molt independent, que va a la màgica Venècia a la recerca de l'amor, amb una extraordinària Catherine Hepburn, un magnífic Rossano Braggi, una d'aquelles pel·lícules que un mai es cansa de veure i que també és iniciàtica en molts sentits. També la trobareu a Filmin.
Anem per la tercera, vinga.
Ni se te ocurra acercarte a la superficie, ¿entendido?
Todo lo bueno está en la superficie. Andar, el aire, el cielo, las nubes, el sol. ¡Cuidado! Mejor no lo mires. Era broma. Claro que puedes mirarlo.
¿Alguna vez has ido al pueblo humano?
Sí.
Ah, ja sé quin és. Jo estava pensant quin és, quin és.
Correcte.
Luca, eh? Sí, sí. Oi, la pel·lícula aquesta estupenda de Disney?
Sí, bueno, sí,
de,
sí.
O
sí,
Pixar,
sí, sí,
no recordo ja.
Pixar Disney, sí, sí, una altra obra mestra de la casa. Luca és una pel·lícula estrenada fa un parell d'anys sobre dos nois que amaguen, recordem, un secret monstruós i que viuran un estiu també inoblidable, acceptant el seu fet, diguem-ne, diferencial. Com a tota gran pel·lícula té dobles i triples lectures, la trobareu a Disney Plus i és d'aquelles pel·lícules també a revisar diverses vegades perquè és certament extraordinària.
Bé, Orlegui, sempre un plaer. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Igualment, Xavi, que vagi molt bé. Adéu-siau.